friends would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz.
I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia el que fem és contenir la respiració i fixar-nos en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia, Raquel.
Dimecres de cendra.
Dimecres de cendra, a punt d'enterrar la sardina, acabarem el carnaval i començarem la quaresma.
I estreneu també una exposició a l'Art del Vitrall. Va, fes una mica de promo.
Ah, exacte, fem una miqueta d'això de promo. Doncs aquesta tarda vespre, a les 8, vindrà la vella quaresma i substituirà el Carnestoltes. O sigui, aquests 40 dies d'això. Però bueno, abans d'això, avui amb la nostra convidada, ja fem això, comencem. Una persona, Raquel, que habitualment no veiem, tot i que avui l'estem veient, però que la seva creació artística és sempre present, sempre està present i necessària. És una dona de teatre, caracteritzadora i estilista de vestuari, també, entre altres coses, autora d'obres de teatre infantil, professora, directora d'art, bueno, moltes coses. I una persona amb butaca, això ens ho explicarà. Una persona amb butaca, que em sembla que aviat es podrà fer, exacte, dues butaques ja, O sigui que aviat podrà fer aquí un saló d'aquells ple de butaques. Una persona encantadora, una persona, doncs, que, bueno, coneixerem la seva alegria de viure, no, Raquel?
Doncs vinga, que tenim moltes ganes, però, com fem sempre, ens posem en situació. I en setmanes anteriors, doncs, vam convidar l'Eduard Riba, protagonista, un dels protagonistes del documental Vitals, que ha produït, que ha realitzat en Fèlix Colomer, i que es pot veure, i recomanem als nostres oients que el miren a la plataforma HBO, i aquesta va ser la seva recomanació.
L'altra, que no sé si la coneixeu, que és una amiga meva, molt amiga meva també, que es diu Núria Llunyell. La Núria Llunyell, la coneixeu? L'heu entrevistat?
Sí, sí, sí.
No, ja l'heu entrevistat.
No ha passat, no ha passat.
Però no ha passat per l'alegria, no ha passat per l'alegria. L'hem entrevistat per altres temes, sí.
Vale, suposo pels butaques, no? Pels butaques,
exacte.
També. Doncs me l'estimo també moltíssim, i em penso que també seria una bona opció.
Doncs a Núria Llunyell, caracteritzadora, especialista també en vestuari, guanyadora de 2 premis butaques i també, com descobrirem més endavant, també impulsora de diferents projectes a la nostra ciutat. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Que teníem moltes ganes de conversar avui amb tu, després també d'aquesta recomanació d'escoltar l'Eduard, que m'imagino que guardeu una molt bona relació, no, Núria?
Sí, sí, sí. Estic nerviosa, La veritat és que la situació és una mica en plan, ai, què passarà? Però sí, la veritat és que em va fer molta gràcia que l'Eduard em recomanés. Fa molts anys que som amics i tant, me l'estimo molt. Ens ha fet patir molt.
I tant.
Ens ha fet patir molt, però, bueno.
Però ara és un exemple de vitalitat, i hem de dir als nostres oients que, clar, nosaltres, a causa de la pandèmia, de la Covid, doncs fem les entrevistes doncs des de la distància, però amb la proximitat que ens ofereix i la màgia de la ràdio, nosaltres amb la Núria i amb el Josep ens podem veure les cares a través de l'Skype, i doncs aquesta entrevista es fa per la 94.6 i després la podreu recuperar també. I la veritat és que hem de dir, Josep, hem de dir que la Núria era reticent a fer doncs aquesta secció, però em va dir, si l'Eduard m'ha recomanat, evidentment, no puc dir que no. O sigui que gràcies, Eduard, si ens escoltes. I, Josep, comencem com sempre, no? Per l'inici?
Comencem pel començament, no? On vas néixer?
A Sabadell.
Núria, sí, a Sabadell.
Sabadell.
Hospital, casa.
Santa Fe, sí.
A quin barri? De quin barri ets?
El 4 d'octubre.
Sí.
I no vaig néixer sola, jo vaig néixer acompanyada.
Ah, aviam, explica'ns això.
Perquè jo soc bessona.
Ostres!
Tinc la gran sort que soc bessona, és una gran sort per mi. I en aquella època la meva mare perquè us feu la idea, quan estava embarassada de nosaltres, les últimes setmanes, ella menjava amb el plat sobre de la panxa, perquè evidentment tenia una panxa espectacular. I quan vam néixer, un dijous, que feia una tempesta espectacular també, totes les infermeres de l'hospital van venir a veure'ns perquè no era tan comú que naixessin dos bessones. La Roser sembla que feia 3 quilos i jo 2.900, vull dir que estàvem...
Déu-n'hi-do, la mare, clar, pobra.
Déu-n'hi-do.
I va ser com, bueno, suposo que a l'hospital va ser en plan també una alegria de viure. I ens va visitar molta gent, sí, sí, va ser molt curiós.
I la teva germana Roser, no?, la bessona.
Exacte, la Roser.
I sou més?
Quants?
Aviam, quants sou? Aviam.
La primera de totes era és la Mireia, que és la més gran, després hi ha el Jordi, i després som jo i la Roser. Però després tinc una cosina, que és l'Eli, que també és com una germana. Per tant, som cinc.
O sigui que m'imagino que els pares entretinguts, a casa, amb tanta mainada...
Ells sempre diuen que s'ho han passat molt bé.
I tu quins records guardes de la teva infantesa? Vas ser feliç? A quina escola anaves, també?
Sí, jo vaig ser molt feliç. Jo tenia un... Mira, el que fèiem era... Vivíem a casa els pares, però els avis eren molt presents. I després passava una cosa meravellosa els dissabtes a la tarda, que és que anàvem a dinar a casa els avis amb els cosins... I els meus pares, que eren molt intel·ligents, agafaven i marxaven amb els seus amics, com s'ha de fer, i ens deixaven tota la tarda jugar a casa dels avis, que a casa dels avis tenien, era una casa rodejada de fàbriques, de talers, i quedava com un espai tancat i allà, bueno, fèiem de tot. Fèiem coses que ara estarien completament prohibides, perquè ara no es pot fer absolutament res. I fèiem de tot, era increïble i divertidíssim. I més xulos que ens deixaven sols.
Jugàveu, sentíeu el soroll dels telers, no? Sentíeu...
Sí, sempre. I em fa com gràcia, perquè a vegades quan els explico a les meves nebodes, no, sobretot el que em diuen és, però no us controlava ningú?
Caram!
I deia, no. Nosaltres ja teníeu... per allà campant, els avis sortien de tant en tant, fotien un crit, què, tot bé, sí, vale, pica, pim-pam, hora de berenar, tots cap allà. Però no ens controlava ningú. Ara estem com locos tots, no?, amb això dels nens, sembla que els haguem de controlar cada moment.
Però fas una reflexió molt interessant, perquè realment era així, no? Abans també és veritat que hi havia doncs més tribu, no?, podríem dir, fins i tot per doncs, a fer la criança, i hi havia més llibertat.
Avui vam viure perquè eren realment meravellosos. Nosaltres anàvem els quatre de viatge a dins del cotxe. No us explico com anàvem, perquè
no
hi havia cap mena de cadireta, no, saps? Prou feines, portaves el cinturó de seguretat. Bueno, però havíem fet uns viatges espectaculars, també.
I també no? Era l'època que jugàveu al carrer, també m'imagino. Encara la vas agafar, l'època del carrer, o no, de jugar al carrer?
Sí, sí, completament. És més, jo vivia, amb els meus pares vivim al carrer Mauritània.
Sí, aviam...
Prop del camp de Sabadell.
Exacte. Sí.
Doncs mira,
I anava, per exemple, al Pau, ja era més gran, no?, quan anava a l'Institut al Pau Vila, i anàvem caminant, ens fèiem tota la ciutat, amunt, avall, i ara seria en plan, ui, no. Pobrets.
Ara seria inviable. Escolta, ja que estàs fent aquest viatge, no?, als records, al teu passat, t'hem demanat tres cançons i hi havia una, que forma part de la teva banda sonora i que vull que la presentis, perquè així t'imaginarem doncs, anant doncs, al Pau Vila o en aquest cotxe, no? Suposo que escoltant aquesta cançó.
Bueno, t'he de dir, ja t'ho vaig comentar, Raquel, que sóc una persona que escolta molta música. I quan em vas demanar tres cançons, em va agafar com un col·lapse mental, en plan, no puc decidir tres cançons. Era com... Però al final vaig dir, bueno, relaxa't i ja està, i tria qualsevol cosa i ja està. Total, que la primera cançó que he triat és el Rick Astley, però té una raó de ser.
Vinga, explica.
Recordo perfectament estar al menjador de casa dels pares, jo petita, amb la Roser i la Mireia, i quan apareixia el Rick Astley a la tele, és a dir, recordo que va ser el meu primer enamorament. En plan, fan total de, oh, Déu meu, qui és aquest home tan estupendo? I ens posàvem totes tres allà a ballar, a davant de la tele, com si, bueno, érem unes flipades. Però era meravellós, era super, super meravellós. I quan he pensat alguna de la meva infantesa, evidentment a casa doncs, sonaven els Beatles, sonava el Serrat, però un record així una mica divertit és el Rick Astley. I ara veig el videoclip...
Brutal. La vitalitat i tot, no?
És meravellós, em sembla meravellós.
Vinga, doncs fem un viatge en el temps, pugem al DeLorean per tornar doncs, a escoltar aquesta cançó que segur que algunes generacions els farà ballar i molt. I escolta, explica'ns, perquè has dit ja que anaves a l'institut, no?, al Pau Vila, no sé si ja en aquella època ja t'agradava, ja feies teatre a l'institut o ho havies fet a l'escola, explica'ns.
Teatrera, ja de petita?
Mira, sí, però he de tirar una mica més enrere, el que va passar, jo feia teatre al Centre Sant Vicenç i a la Faràndula.
Els dos.
Sí, a veure, heu de pensar que érem quatre fills i els nostres pares ens havien de col·locar, evidentment, perquè havien de sobreviure. Per tant, els nens, què us agrada fer? Tu aquí, tu allà, tu aquí, tu allà. I ens va tocar això. I després va haver-hi als anys 90, als 90, va haver-hi un càsting al Teatre Lliure. La persona, una cosina de la família, la Montserrat Tubau, que ja després ja també te'n parlaré, estava a l'Associació d'Espectadors del Teatre Lliure i es va enterar que hi havia aquest càsting. I el Fabià Puigcerver muntava el Terra Baixa i buscava dues nenes per fer el Terra Baixa. I la Montserrat va pensar, ah, mira, ja està, la Núria i la Roser. I ens va demanar si volíem anar a fer el càsting. I em diu, doncs va, sí, anem a fer el càsting. Jo vaig fer el càsting i es veu que el Fabià, el primer càsting, ja va dir, és aquesta. Ja no em vull veure cap més. I li van dir, no, que tenim no sé quantes nenes esperant. I no, que vull aquesta i tal. Però va fer el càsting a tothom, I vam anar passant com les rondes i tal. I vam acabar seleccionades jo i la Carlota Benet, que és la filla del Josep Benet. I la Carlota i jo vam fer les nenes de la Terra Baixa.
Doncs escolta, Núria, no només te'n recordes tu d'aquest no moment, d'aquest momentàs. Escoltem, que tenim una nota de la Carlota.
Hola, Núria, com estàs? Soc la Carlota Benet, no sé si te'n recordaràs a mi. Ens vam conèixer fa molt de temps fent l'espectacle Terra Baixa amb el Fabià Puigcerver i el Lluís Omar. Les dues fèiem de Núri. Ens intercalàvem els dies i va ser una experiència, jo crec, fabulosa i preciosa per totes dues. I, bueno, jo tinc un gran record. Jo tenia uns 10 anys, o 9, potser, i tu em sembla que eres un palet més gran que jo. I me'n recordo molt del teu somriure i de que simpàtica i bona persona que et vaig trobar. I també que ets una persona que té molta llum i moltes bones vibracions. I bueno, tu has continuat en el món del teatre, que me n'alegro molt, i jo doncs ara em dedico a ser professora de literatura, que també m'agrada moltíssim. I bueno, doncs no sé, tinc un gran record d'aquella època, va ser una experiència fantàstica per unes nenes com érem nosaltres, i l'oportunitat de conèixer gent molt creativa i també de doncs, veure doncs, la seva disciplina de treball i com vivien el teatre amb passió i quina dedicació hi posaven, no? Que crec que són coses imprescindibles per tenir una vida plena, no? Fer una cosa que t'agradi molt i que hi puguis posar doncs, totes les ganes de fer coses que tinguis. Així que, bueno, va ser preciós i espero que estiguis molt bé, espero que continuïs tan maca com llavors, que segur que sí. Alguna vegada ens hem vist en alguna estrena, però ara fa molt que no. I res, t'envio una abraçada i un petó molt i molt forts.
Doncs una abraçada i un petonàs, no? M'imagino, Núria, de tornada.
Ah, que xulo, sí, la Carlota, que bo. Que guai, molt bé. Mira, això que diu la Carlota és ben curiós perquè sí que és veritat que l'experiència va ser molt forta, molt. I com aquesta sensació de que va ser com un any superintens, que vam estar tantíssimes hores en aquell projecte, amb aquella gent, amb el Fabià. Jo recordo el Fabià em convidava a casa seva i vaig estar fent la maqueta del llibre amb el Fabià, que és una cosa que em fa una il·lusió tremenda. I ell m'explicava i m'ensenyava i em deia, bueno, ara tu, quan acabis l'institut, te'n vas a l'Institut del Teatre, no? I m'explicava com havia de seguir el camí per poder seguir cap en el món del teatre. Uh-huh. I realment em va impactar molt el Fabià, molt, molt. I, a més, també amb l'afegit que, malauradament, es va morir. Exacte. Es va morir de sida. I no només el Fabià, sinó que també hi havia el Joan Miralles, que també es va morir de sida. I per mi la sida em va enganxar en un moment també, que era com... Jo tenia 11 anys, quan va passar, quan ja en tenia 12, i va ser com una cosa com molt impactant de viure aquesta malaltia, que la pandèmia ara també m'hi fa pensar en això, eh? En el que hauria passar a la gent en aquella època, que ara ens passa això, però ens passa a tots... No? I en aquell moment només els hi passava a una gent, o es pensava que només els hi passava en un col·lectiu i ho havien d'amagar. I... Uh-huh. Sí, és que he pensat molt en com, no? Passant per l'experiència de la pandèmia, com ho deurien passar aquella gent que els vam deixar molt de banda per altra banda.
Sí, per això que dius, per l'estigma, a més, perquè eren víctimes i a més hi havia molts prejudicis entorn a uns col·lectius, que encara
ja, encara
sí, persisteix, sí. Lamentablement.
Uh-huh. És una bona reflexió, la que acabes de fer.
Jo hi he pensat molt.
Sí, és una bona reflexió i una miqueta recordar també el gran escenògraf, el Fabià Puigcerver, no? Que recordem, vull dir que vaja, que ara quan comentàvem això i parlant també amb la Carlota, home, això és un privilegi treballar amb totes aquestes persones, no? Va ser...
Molt privilegiada. Crec que de fet el Fabià va marcar la meva vida i em va marcar una mica el camí perquè després... Al final, jo vaig fer interpretació a l'Institut del Teatre, vaig fer la part de gest, i quan vaig acabar vaig pensar, és que no és ben bé això el que jo vull fer. I vaig tornar al Fabià i vaig pensar, no, clar, és que tu el que vols fer és el que feia ell, que era estar darrere i muntar les coses i tal, però estar davant no...
No. Parlem, això d'estar darrere va ser un bon mestratge, el del Fabià, perquè...
Sí, va marcar, però m'imagino també que el fet d'estudiar l'especialitat de gest a l'Institut del Teatre, a banda de la caracterització, també et va ajudar, no?, a formar-te i també fins i tot entendre els actors, suposo, a l'hora de caracteritzar-los, no?, també, m'imagino.
I a part que jo he fet molts anys de donar classes de teatre i a mi m'encanta, però m'agrada més la part de dirigir que no pas la d'actriu. Uh-huh. I evidentment, clar, m'ha ajudat moltíssim. De fet, penso que va ser una de les coses que em va ajudar molt a posar-me en aquest món i que per això molta gent em donava feina, perquè era com molt trobar algú que ja era part de l'equip, que ja ho entenia perfectament, perquè sí que a vegades ens passa que ens trobem gent de feines d'aquestes que estan tan allunyades del món del teatre que aterritzen allà, no tenen ni idea de què va. Clar, jo sabia perfectament com anava l'engranatge, no? Uh-huh. I era com, clar, és molt fàcil. Després era com molt fàcil comprendre què s'ha...
Una pregunta potser molt simple, no? Però quan parlem de gest, que parlem de gest,
De pantomima, de teatre de gestual, mim, acrobàcia, teatre dansa... Jo m'interessa... És a dir, quan m'hi vaig posar, el que em tirava era el teatre dansa. Però no vaig trobar molt teatre dansa a l'institut i va ser una mica...
Però de seguida
vaig veure que jo volia estar darrere, que era on estava, on era feliç.
On et senties més còmode, no?, que hi havia aquesta vocació, sí.
És que sortia a l'escenari i m'ho passava supermalament. I estava tan nerviosa i jo els deia als meus companys, és a dir, encara esteu nerviosos durant la funció. No, no, nosaltres sortim i al cap de 2 minuts ens estem passant bé. I vaig pensar, ui, hi ha alguna cosa aquí que no xuta, perquè jo no em passava tot fins que arribava a casa, en plan, vale, ja està, ja ho has fet. Sí,
les patigolles, no?
Que no seria un bon plan de vida patir d'aquesta manera. I...
Home, és que també vas tenir un començament amb terra baixa que déu-n'hi-do.
Fort, molt fort, molt fort.
Quina impressió, però... sí.
Bueno, clar, és que penseu que ho fèiem al Mercat de les Flors.
Exacte.
Un ple, bueno, ple cada dia durant 3 mesos. No, no, va ser, i clar, a més va ser l'últim espectacle que va fer el Fabià i realment va tenir molt ressò. S'ha de dir que aquella escenografia que va fer del Terra Baixa és una meravella i, bueno, s'estudia a totes les escoles d'escenografia.
Imagina't.
Perquè és meravellós.
Escolta, ara després continuarem parlant de la professió, que tenim moltes ganes també, ja que, no, Josep, aprofitem avui per descobrir doncs, aquest àmbit més desconegut.
Que ens ensenyi gest, que ens ensenyi gest també.
Ja fa molt temps que no.
I, però escolta, et volíem preguntar perquè vas marxar molt d'hora, no?, de casa, a viure sola? Bueno, sola.
Sola no, però sola, jo no. Vaig marxar als 18 anys.
Mhm. Doncs escolta, tenim un missatge d'una persona que també et coneix moltíssim i que recorda aquells anys amb especial il·lusió. És la teva germana bessona, la Roser.
Hola, Núria. M'han demanat que et gravi un missatge amb algunes anècdotes i he pensat que volia explicar quan vivíem juntes el Fede, tu i jo a casa teva, la que és la teva casa actualment també, perquè va ser per mi una època molt, molt, molt divertida, que tinc uns records molt, molt divertits. I és que la Núria és una noia molt independent i se'n va anar de casa quan ella tenia 18 anys. Així que bueno, vam compartir molt, molt, molt temps, molt l'habitació, diguéssim, durant 18 anys, però després va marxar. I quan en teníem 23, i també, clar, perquè és la meva bessona, jo volia marxar de casa, el Fede també, que era la meva parella, també volia marxar de casa i vam decidir que entre els tres, pues, que ens aniríem a viure els tres junts. I va ser una experiència molt divertida. I d'aquells anys, vam estar 2 anys vivint junts, i jo vull com explicar que era com una casa màgica, perquè sempre que necessitàvem alguna cosa sortíem al carrer i la trobàvem, i això ens feia, bueno, no sé, sempre ens partíem de riure, perquè una vegada me'n recordo que se'ns va espatllar la tele i vam dir, hòstia, ara com ho farem? Perquè clar, els tres teníem 23 anyets, no teníem unes feines, vull dir, unes feines precàries, encara estàvem estudiant i bueno, doncs fèiem el que podíem, no? I se'ns va espatllar la tele i vam dir, bueno, doncs, no sé, ja en comprarem una, ja mirarem què fem. I vam sortir al carrer i just en el carrer de davant de casa hi havia una tele amb el mando posat a sobre i, bueno, ens vam quedar mirant els tres així com en sèrio. La vam agafar, la vam portar a dintre i la tele funcionava perfecta, i aquella tele ens va durar un munt de temps. De fet, crec que la Núria la va canviar bastants anys després. I bueno, aquesta és una de les moltes anècdotes, perquè ens vam anar trobant moltes de les coses que necessitàvem en el mateix carrer de casa. Va ser com una casa màgica en la que, a falta de que tinguéssim molts recursos econòmics per poder viure, doncs ens trobàvem tot el que necessitàvem. I a part d'aquestes anècdotes que són molt divertides, doncs vam passar 2 anys superdivertits vivint la vida amb molta felicitat i amb molta alegria amb la Núria i el Fede, i vam fer un trio de convivència molt, molt simpàtic. Vinga, una abraçada.
Una abraçada de tornada. Us deixo aquí perquè arriben els nostres companys d'informatius. Així anem païnt, perquè jo vull viure en aquesta casa. O sigui...
Jo també, anava a dir, on és aquesta casa?
Espera't, que ens queden 2 segons i arriben els companys d'informatius. Fins ara.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 11:15 fins a 2:15.
Núria, explica'ns a veure per què has triat aquesta cançó també com a banda sonora.
Doncs, bueno, m'agraden molt els Blood Orange i més que res que els tinc molt associats als viatges de Colòmbia. A la Roser, tornant a la Roser, com veieu és una persona molt important a la meva vida, he de dir que els anys aquests que vam viure junts, sempre ho diem, quan siguem molt grans, tornarem a viure els tres junts en aquesta casa màgica i passarem la nostra vellesa un altre cop recordant aquells anys que vam viure junts, que van ser meravellosos. Intento no ser massa nostàlgica del passat, però sí que és veritat que és una època on, de tant en tant, m'agradaria tornar-hi, perquè realment va ser dos anys molt, molt xulos. I després d'aquests anys tan xulos, el Fede i la Roser van començar a viure a fora. Primer se'n van anar a viure a Brussel·les i després se'n van anar a viure 7 anys a Colòmbia. Sí.
A Colòmbia?
A Colòmbia, sí, sí. Per tant, jo he estat 7 anys molt lligada en aquest país i he intentat anar-hi cada 2 anys com a mínim, me n'anava cap allà i m'hi han passat coses molt xules. Allà.
Sí, que no només us passaven coses xules i màgiques a la casa, que ens havíem quedat aquí abans, sinó que també en els viatges, eh? O sigui, llavors no és la casa o el viatge, sou vosaltres tres.
Segurament.
Colòmbia,
però la gràcia és que hem pogut viatjar molt pel país, és un país meravellós, que ens l'estimem moltíssim.
Com és Colòmbia? Com la definiries, Colòmbia?
Ho definiries com un país on el millor que té és la seva gent.
La gent, les persones.
I el país és espectacular, eh? És com tot Sud-amèrica, que tot és preciós i fantàstic i meravellós, però ens hi hem trobat gent molt, molt fantàstica, molt fantàstica. I Bogotà és una ciutat que és molt impactant, fa molta... clar, és enorme. Hi ha, crec que són com 8 milions de persones vivint a Bogotà. Però té una cosa, a més, hi ha alguna part de Bogotà, la part on ells vivien, que sembla una mica la part alta de Barcelona. Sí, sembla una mica, té un... Sí, és molt xulo. A mi m'encanta, la veritat.
T'ha servit d'inspiració per la teva feina, diguéssim, Colòmbia, t'ha servit?
Com que tinc diverses feines, com si diguéssim, diverses places, Colòmbia va servir perquè vaig portar-hi els llibres de l'editorial i van acabar agradant molt. I amb la tonteria, doncs ara sóc autora de Santillana de Colòmbia i Planeta de Colòmbia.
Doncs felicitats, escolta, molt bé. Ara que ho has apuntat, explica'ns això, no? La teva proposta en el món editorial, no? On publicaves les teves obres també de teatre infantil, a Twins. Explica'ns una mica com neix aquest projecte.
Bueno, neix això amb la Roser, en plan, què fer? Jo tenia moltes obres escrites, molt material, i les anava enviant a editorials i et deien, sí, ens agrada molt, però no volem posar diners pel teatre. És un costum que tenim en aquest país, no posar diners pel teatre ni la cultura i aquestes coses, perquè no és important, saps? No serveix per res, per tant, no cal gastar diners, no? No sé si és un 2% o un 4%.
No arriba.
Que arriba del pressupost. Vull dir que, seguint aquesta energia estupenda que té el país, al final...
Que així va el país.
Així va, així anem. Vam dir, escolta, fem alguna cosa, no? I amb la Roser, un dia a la platja vam dir, i si muntem una editorial? Vinga, doncs va, fem-la. I res, una tarda ho vam muntar tot, el nom, tot. I vam agafar, ens vam fer editores, vam editar els llibres, ho vam fer absolutament tot i vam començar a vendre'ls. I déu-n'hi-do, anem fent. I després tot això, quan la Roser es va traslladar a Colòmbia, clar, no entrava dins dels plans que la Roser s'anés a viure a Colòmbia quan vam començar a pensar a fer la Twins editorial. Clar, de cop va ser en plan, hòstia, i ara què fem, no? I, fem el que podem, anem fent i fem el que podem. Però vam aprofitar i a l'anar cap allà teníem uns contactes, crec que primer era a Planeta, i els de Planeta els hi va interessar molt de seguida I allà Santillana i Planeta són com els superrivals, i quan Santillana es va enterar que Planeta ho havia agafat, va dir, jo també ho vull. I era molt guai, perquè és a dir, ho van publicar, he de dir que funciona moltíssim, venc moltíssim, però moltíssim són, no sé, igual he venut com 4.000 llibres, una barbaritat.
Això és molt,
Molt.
I contes infantils, no? Contes infantils.
Són obres de teatre per nens.
Per nens.
I després feia una cosa que era molt xula, que jo anava a fer gires per les escoles de Colòmbia, sobretot de Bogotà. I em portaven a les escoles, que us heu d'imaginar unes escoles una mica... un model una mica més americà, escoles molt grans, no? De vegades em posaven en un gimnàs tot ple de nens i jo allà tenia una conferència preparada d'una hora més o menys i els nens s'ho passaven tetes, després se'ls muntava un concurs d'interpretació i el que guanyava li regalava llibres. Era increïble i m'havia passat coses molt fortes de venir-me una nena plorant dient-me: és que jo de gran vull ser escriptora i no pensava que una dona pogués ser escriptora. I amb això vaig anar-ho, el discurs el vaig anar enfocant una mica cap aquí.
Cap a empoderar, no?
Anava cap a... I jo veia les profes que em anaven mirant amb una cara de... Ai, que no estava llarg. Però era molt xulo i hi havia anat escoles molt grans, escoles molt petites, més rurals. Després em van demanar si podia anar a les escoles del sud, als barris més pobres i tal, i vaig anar a les escoles del sud i déu-n'hi-do.
M'imagino, clar.
Perquè ara això pensava tot això dels contes. No serà l'inspiració d'aquests anys que vau viure aquí, la Casa Màgica, aquesta d'aquí Sabadell?
No, la inspiració d'aquests contes són els anys de donar classes de teatre a Nostra Llar, per exemple, que vaig fer-hi molts anys de classe, i bàsicament la inspiració és la necessitat de fer-ho i els alumnes, els nens, les nenes, però m'ha portat a viure una experiència molt xula, que és això del tema aquest, l'aventura bogotana, que va ser...
Això és l'alegria de viure, que a vegades les adversitats es converteixen, no?, en somnis, no?,
i en projectes. Una vegada em van trucar per anar, perquè a la Planeta o Santillana m'organitzaven coses, i una vegada em van fer de jurat d'una escola, d'un concurs de poesia. Crec que és l'experiència més surrealista que he tingut a la meva vida, perquè el surrealisme colombià és autèntic, és un país realment molt surrealista on et poden passar coses molt estranyes. I aquella experiència també va ser increïble. El que passa que m'enrotllaria molt ara perquè...
No, perquè ens queden 7 minuts i ja estic patint, perquè encara ens queden algunes sorpreses. Sí. El temps passa molt ràpid, Però escolta, ara que parlàvem de Colòmbia, dels nens, no?, del teatre, també evidentment hem de parlar de Pànic Escènic, no?, l'Escola de Teatre i Arts Plàstics... Plàstiques que vas obrir precisament amb la teva sòcia, amb l'Eli Romeu.
Hola, Núria, sorpresa, sóc el Santi Balbes. No, sóc l'Eli. Pensaves que parlaries amb ell? Il·lusa. Doncs res, parlaràs amb mi i ni tan sols parlaràs, sinó que faràs és escoltar-me. Escoltaràs totes aquestes intimitats que no s'han atrevit a preguntar-te al Josep i la Raquel, les penso explicar totes ara, una darrere l'altra. Comencem. Tu creus que jo faria això? Què va? Amb el temps que ens coneixem, com m'expliquessis tu les mateixes coses que tu saps de mi, estaria enfonsada. Així que res, des d'aquí explicar que tenim una escola que es diu Pànic Escènic, que portem 7 anys intentant ensenyar teatre i art als nanos i les nanes de Sabadell, que per desgràcia portem quasi 2 mesos que no podem fer classe presencial, i enviar un missatge, demanar, si us plau, que els Procicat, que els consellers, les conselleres, que pensin amb les extraescolars, anava a dir amb les autoescoles, també, que pensin amb les autoescoles, si volen, però que d'entrada pensin amb les extraescolars, que són espais segurs, quasi tan segurs com els bars, i que ningú s'ofengui, que els catalans tenim la pell superfina. A part d'això, res, dir-vos que la Núria és una crac, un adjectiu que a ella li deu encantar, a mi també, i res, molts petons. Fins aviat.
Molts petons a l'Eli. Quina força, que té. I la veritat és que boníssima, I quina reivindicació més necessària, Núria.
Sí, és la meva mitja taronja. És molt potent, l'Eli. Sí, de fet, a vegades som tan potents les dues que a vegades xoquem i tot de... Aquí de massa, pa! Però, hosti, em fa molta risa que l'hagi trucat perquè sé que no li deu haver agradat gens.
I lo de pànic, el nom com és que vau posar pànic?
Mm-hmm. Mira, un dia a la Rambla, pensant com hem de posar-li el nom, i ella em deia, hem de posar com algo com... algo com cònic, com pànic, i ella diu pànic, i jo dic escènic, ja ho tenim, pànic escènic. Així de ràpid va sorgir el nom.
I brutal, I brutal. Sí, molt encertat, molt encertat. I això amb ganes, no? M'imagino que amb ganes de tornar a obrir portes, no?
Home, és que no us podeu ni imaginar què és donar classes de teatre per Zoom, És per... Bueno, és igual. És un rotllazo.
És que necessitem tocar-nos, necessitem abraçar-nos, veure'ns, no?
Sí. I n'estem obrint, perquè és això, si no, no sobreviurem. No sobreviurem si no obrim.
Doncs,
i no hem tingut cap contagi, vull dir que tot ho hem fet perfecte, els nens fan les classes amb mascareta, tot perfecte, i no... Si no, no ens en sortirem, però bueno, a veure si...
Doncs a veure si ho aconseguim. Hem d'anar acabant i tenim una altra sorpresa, que molta gent ha volgut col·laborar. Escoltem el Jaume del Teatre Sant Vicenç i també col·laborador d'aquesta casa amb l'Amunt al Taló, que també vol recordar i alguns moments especials amb tu i especialment també la teva tasca, no? I els teus premis.
Hola, Núria, sóc el Jaume Pont. Recordo com si fos ahir, i va ser l'any 1988, quan fèiem l'Oliver i anàvem tots vestits d'orfes a dalt de l'escenari descalços, sense portar sabates, amb aquell vestit de verd tronat i vell, que anàvem tots els nens iguals, i tu amb la teva germana, amb la Roser i el Jordi, I això ho recordo com si fos ahir, ben bé, i el bé que ens ho vam passar fent l'Oliver. I ara estic molt content d'haver-te retrobat fa poc, que vam entrevistar-te pel programa de l'Amunt al Taló, i a més hi conèixer que sobretot totes les iniciatives que tires endavant, a part del que ja sabia del maquillatge i perruqueria, tota la resta d'iniciatives que tires endavant, que estan molt bé, i això sobretot un gran reconeixement a les persones que treballen darrere l'escenari, que no se les veu, però que són absolutament imprescindibles perquè una representació teatral pugui tirar endavant. Vinga, Núria, endavant, molta canya, molts petons i fortes abraçades. A reveure...
Una abraçada també de tornada i, evidentment, no, suposo que interessant. Home, aquest record que...
Com si fos ahir, el de l'Oliver, i tant. Mm-hmm. Supermuntatges que feien al Centre Sant Vicenç, El Pere Ros i el... El Garcia, no me'n recordaré del nom. És igual.
Massa records i massa moments i massa intensitat en aquesta entrevista. Escolta, també no volíem que marxessis sense que ens parlessis dels premis, no? Butaca, que també suposo que són grans reconeixements perquè són per part del públic, no? I això també, doncs, suposo que ajuda a fer projecció.
Dues butaques, oi?
Sí, dues. Però... És tan raro això dels premis a vegades que, no sé, vull dir que sí, està bé, però aquí el premi és treballar,
Clar,
el premi és treballar perquè és el més difícil i que et valorin i que et paguin el que t'hagin de pagar i no, perquè això, bueno, a la part de caracterització, vestuari encara, però a la part de caracterització...
Per això cal picar pedra, no?, i anar buscant també doncs, altres sectors, m'imagino.
Es valora la feina dintre del món, dintre de la caracterització?
Es valora, però no... És a dir, com que malauradament és una feina una mica classicista, aquesta del teatre, i el meu és l'últim esglaó, quasi. I és allò que depèn d'on estàs, doncs et paguen una cosa, te'n paguen una altra. Però sí, és una pena, però és així.
I tan important que és,
Fonamental.
Sí, clar, jo a vegades em trobo en produccions, però hi haurà caracterització en aquesta obra? I penses, bueno, sortiran amb el cap tallat, no? Que no hi hauran els actors, que no faran... Però bueno...
Per això era important també doncs, avui conèixer la teva alegria de viure i posar en valor també doncs, a la tasca no? que feu molta gent que treballeu darrere doncs, del taló i que evidentment doneu sentit i valor al producte final. Se'ns acaba el temps. Ens has de dir, ens has de respondre dues preguntes. Va, Josep.
Va.
Sí, això una miqueta, quan estàs així una miqueta de capa caiguda, allò que estàs una miqueta desanimada, a on trobes l'alegria de viure?
Jo sóc molt de música.
Música.
De fet, penso que el millor que hem fet els humans és la música, perquè a mi em posen molt nerviosa els humans moltes vegades i em fan posar molt trista. Fem coses molt estranyes. Som una espècie realment molt curiosa i sembla que no evolucionem, tot el contrari. Cada cop sembla que anem més endarrere. I quan m'agafen aquestes crisis i tal, amb la música m'ajuda molt a tenir una mica més de fe amb el tema.
La música, música per sempre, no? Música sempre, sempre està voltats d'aquesta...
Sí, i els amics, sobretot.
I per acabar, qui vols que convidem per conèixer també la seva alegria de viure i per què?
Doncs mira, una persona que té molt a veure amb quan jo he estat malament, perquè realment m'ha ajudat moltíssim i bàsicament la recomano perquè crec que pot ser una entrevista molt interessant i que pot ajudar a gent i que pot ser una mica, pot il·luminar una mica, però una mica de llum entre mig de tanta foscor. I és la Montserrat Tubau, que és una terapeuta molt interessant i que a mi m'ha salvat més d'una vegada i m'ha obert molts camins interessants, sí. I crec que pot tenir una entrevista molt xula. I a part que, bueno, és família i me l'estimo amb locura.
Doncs farem la recerca, buscarem aquesta llum per ajudar-nos i també doncs, per comprendre, no?, i també entendre la seva alegria de viure. Acabem amb la cançó, amb la tercera cançó que ens has recomanat i que em sembla que et recorda els amics, no? Digues quina és i per què.
Bé, la cançó que no cal ni que digui quina és, quan la poseu ja sabreu quina és, però m'encantaria dedicar aquesta cançó a tots els meus amics que els estimo fins l'infinit i que jo cada any que faig anys faig una festa espectacular a casa meva on converteixo aquesta casa en una discoteca enorme on tothom ve disfressat, hi ha una festa espectacular i... El que més enyoro del món mundial és quedar amb els meus amics i fer les juergues aquestes que ens fèiem aquí a casa i que tornarem a fer sense cap mena de dubte. Per tant, una abraçada enorme a tots els meus amics, els meus convidats de les festes aquestes que fem tan superxatxis.
Doncs segur que tornareu. Tenim tots moltes ganes de tornar a abraçar els nostres amics i ballar, encara que no siguin doncs, a cases màgiques com la teva. Una abraçada ben forta i moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies, Núria.
Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.